Escoltes A mig matí.
De Cine, Antonio Barrero, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, bé, sí. A punt per celebrar el Nadal.
I tant, ja ho teniu tot preparat, no?
Sí.
Molt bé, doncs, Antonio, parlem de cinema, perquè, a més, aquests dies així festius també convida, no?, a anar al cine.
Sí, hauria de convidar, tot i que la situació torna a estar una mica compromesa, el tema del Covid, i que la restricció a les sales de cinema torna a ser del 70%, però tot i així, segur que lloc n'hi haurà, perquè precisament les sales de cinema no s'omplen. Per tant, recomanem que la gent vagi al cine, perquè el cinema és un lloc segur.
Molt bé, perfecte. Doncs recordem que la setmana passada se'ns va quedar pendent alguna pel·li, no?
Sí, estàvem comentant les pel·lícules dels Gaudí, les pel·lícules en català dels Gaudí.
Dels Gaudí.
I se'ns van quedar tres o quatre per comentar, i si vols podem començar per aquí.
Doncs perfecte.
Doncs mira, l'apartat que va quedar, són dos apartats. La millor pel·lícula d'animació, que només n'hi ha una, i les pel·lícules per a televisió, que n'hi ha quatre, però de les quatre només tres estan en català. De les pel·lícules per a televisió, començo per la primera, que és una pel·lícula que es va poder veure precisament aquest dilluns passat a TV3, és Berenabe o a les fosques, que és un drama basat en l'obra teatral del Josep Maria Benet i Jornet, i bé, la directora és la Sílvia Kerr, i té, evidentment, la pel·lícula té una connotació teatral molt gran i no se'n desprèn la versió que ha fet la Sílvia Kerr per televisió, no se'n desprèn d'aquest aire teatral. Tot i així, és una proposta interessant pel contingut, perquè està explicant, bueno, les trifulques d'una sèrie de gent que viuen en un bloc, concretament el Ramon i la Neus, que són els protagonistes. És un matrimoni que està afrontant les penúries de la postguerra. La seva filla, la Montserrat, admira molt a la Fanny, que és una veïna casada amb el Santiago, que alhora té un afer amb el seu pare, la Pilar, la portera, que està afrontant la vida amb pragmatisme i està cuidant-se d'un vell mestre republicà, el Jeroni, i després les ànsies de llibertat i de l'amor i les traïcions els afecten a tots. I, per tant, hi ha uns lligams afectius i d'amor i d'odi entre ells que, finalment, l'únic que fan és sobreviure en aquesta època difícil de la postguerra i que està molt ben retratat en l'obra teatral. Jo vaig veure en el seu moment l'obra teatral, realment és un portent d'obra, i l'adaptació cinematogràfica a mi no em va acabar de fer el pes, potser perquè coneixia el text i perquè vaig veure que era realment el teatre filmat, i aportació cinematogràfica n'hi ha molt poca. Però és un comentari personal, eh?
Sí, sí, no, evidentment, per això estem, no?
Després, l'altra pel·lícula per televisió que ja fa dies que es va veure, penso que va ser a principis d'any, és Frederica Montseny, La dona que parla. És un drama històric que, en aquest cas, la directora també és una dona, Laura Manyà, i que aquesta sí que té un aire més cinematogràfic i té un tractament més de cine, pel que fa sobretot perquè hi ha molt exterior i es nota que hi ha més pressupost en aquest treball. És un drama històric i, bueno, de fet, planteja un dilema, i és el de que fins a quin punt val la pena trair els propis ideals pel que sembla un bé major, és a dir, la Frederica Montseny, que va ser una líder anarquista i, paradoxalment, tot i ser anarquista, va ser primera ministra de la Segona República, i és aquesta pregunta la que es fa durant el seu judici d'extradició a França, perquè l'han extradit, i llavors, bueno, li estan fent un judici i es pregunta: si perdo, retorno a l'Espanya franquista, on segurament serà executada, i per tant, Si em quedo, bueno, una mica va en contra dels seus pensaments, de les seves idees. I ha d'anar això, fer aquest pas de conservar la vida o anar en contra de les seves conviccions. Planteja un dilema i està molt ben resolt perquè, de fet, està basat en una obra, en una història real, la Frederica Montseny, i estem parlant d'una persona que va ser molt vàlida, que és un referent a nivell polític i a nivell personal pels seus ideals. I l'última que comentaré és una TV Movie que vam tenir al FICAT, va ser precisament la pel·lícula amb la que vam inaugurar el FICAT d'aquesta edició passada, és Tocats pel foc. En aquest cas, la història està basada en la novel·la del Manuel de Pedrolo, del mateix títol, i el director en aquest cas és el Santi Lapeira. L'obra està situada també a la Barcelona de postguerra, l'any 59, hi ha un jove activista clandestí i misteriós que arriba a una barraca de la perifèria de Barcelona i durant uns dies conviu amb la família. La jove filla del matrimoni queda seduïda, evidentment, per les idees, el parlar, la xerrameca que porta aquesta persona, i la convenç de tal manera que se n'enamora. I tot queda trasbalsat, és a dir, la vida de la família, que té un caire una mica així com a de rutina, queda tot trontollat i bueno, hi ha uns pilars que semblen inamovibles i aquest personatge estrany que arriba els trastoca a tots. La novel·la també, com la primera que comentava del Benet i Jornet, la novel·la és molt bona, però Tocats pel foc per mi també és una proposta fallida on no està ben cuidat tot plegat. És a dir, és una proposta que a mi no m'acaba de convèncer.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs aquestes són algunes de les candidates, no?
Sí. Després, curiosament, i ja penso que és el segon any que passa, com a pel·lícula d'animació llarga, pel·lícula llarga d'animació, només hi ha una proposta, per tant és evident que aquesta quedarà candidata, i és Mironins. I curiosament és una animació molt interessant, és una pel·lícula d'una hora de durada, i en la que es fa referència bàsicament a l'obra del Joan Miró, és a dir, la pel·lícula es diu Mironins, i són tres gotetes de pintura que s'amaguen als quadres de Joan Miró, i que a la nit s'escapen, quan cau la nit, surten dels quadres del Miró i s'escapen, i dins de la Fundació fan un recorregut per les obres més importants d'ell, entren i surten de les obres, tenen unes aventures trepidants entre elles, i posen a prova la seva creativitat i imaginació. Viagen d'un quadre a l'altre, com he dit, i coneixen personatges tan surrealistes com inoblidables. És una proposta catalana molt interessant i, a més, molt bonica, perquè és una pel·lícula d'animació que no és habitual en el nostre panorama a Catalunya, i a més per tota la família, vull dir que els nens realment de ben petits penso que és una història que enganxa perquè són tres gotes entranyables que t'expliquen històries. A més coneixes d'una forma així tangencial l'obra del Miró, les obres més importants, perquè està parlant dels seus quadres més importants.
Molt bé. Doncs aquestes són les candidates, eh? No vol dir
candidates.
Que siguin seleccionades.
Efectivament.
Quan se sabrà la selecció, Antonio?
Penso que és l'11 de gener. No ho dic de memòria, però no m'equivoco. El 10 o l'11 de gener, tots les persones que formen part de l'acadèmia.
Els acadèmics.
Els acadèmics, no em sortia la paraula, les acadèmiques, haurem votat. Jo ja ho he fet, perquè ja me les he mirat totes,
sí.
I per tant, a partir de l'11 ja sortirà la llista de les candidates i llavors es tractarà una mica això de veure què és el que queda finalista, que són de fet les que aspiraran a tenir els gaudís en la festa de cerimònia, que penso que serà al principis de març, si el Covid ho permet.
Esperem que sí.
Esperem que sí.
Doncs coneixem també quines són les estrenes, que per cert s'han avançat una mica, al ser avui, doncs, Nochebuena, no? S'han avançat aquestes estrenes, però s'estrena Matrix Resurrections, de l'Anna Wachowski, i ens explica la història de Thomas Anderson, que porta una vida còmoda a la ciutat de San Francisco, i el seu psicoanalista li recepta unes pastilles blaves per evitar els atacs de pànic. Però al final del dia, el senyor Anderson haurà de decidir si vol tornar a seguir el conill blanc i adoptar la identitat de Neo un cop més, però aquest cop dins d'una Matrix totalment revolucionària. Bé, és una pel·li que sempre té molt d'èxit, no? És molt comercial, no, Antonio, Matrix?
Sí, és molt comercial, però és interessant. Jo em vaig quedar només amb la primera.
Sí, jo em sembla que també.
Em costa molt, després quan hi ha seqüeles em costa molt, però la primera em va encantar, és a dir, era una proposta
molt diferent, no?, de la que havíem vist fins al moment.
I per tant entenc que segur que està a l'alçada de l'original, de la primera.
Doncs ja ho saben
els
amants de...
No puc parlar perquè no l'he vist.
Anem ara amb una animació. També aquests dies és normal que n'hi hagi més del compte, potser.
Sí, clar.
Animació, comèdia musical per tota la família, Canta 2. Doncs és la seqüela de la pel·lícula d'animació Canta de l'any 2016 i continuen, doncs, evidentment, les aventures del koala Buster Moon i les seves estrelles de la cançó. El porquet, el ratolí, el goril·la i tota la família.
Està bé.
Home, pels petits de la casa potser
segur,
sí.
Segur, segur.
Anem ara amb una pel·li musical, drama i romàntica, que és West Side Story, i també, doncs, a Steven Spielberg. Suposo que això ja és garantia, no?
Sí, suposo que sí, i he llegit crítiques a favor i en contra perquè atrevir-se a versionar un clàssic, a més, una
del pel·lícula, 61, eh?
Una pel·lícula que va marcar un abans i un després en els musicals, molt ben interpretada, les coreografies, i bueno, hi ha crítics que diuen que atrevir-se a revisionar el clàssic, que és una aventura, és una mica cosarat, però evidentment és l'Steven Spielberg, s'ho pot permetre, i hi ha gent que diu que s'ha de veure perquè realment fa unes coreografies, una planificació aèria increïble, i que és una pel·lícula, no és nou perquè la història és la mateixa, però que, bueno, que val la pena. Jo tinc ganes de veure-la, sí.
Es parla de Romeo i Julieta, eh?
Sí, és la història de
Shakespeare.
I és una tragèdia terrible, però sí, molt bonica, molt emotiva, i bueno, la cançó famosa de na 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 na, és un clàssic.
Sí, sí,
i per tant, bueno, és una pel·lícula recomanable.
Clar, per això és el que comentaves, per això, que sí que és una mica atrevit, ja que és un clàssic,
sí,
que és una gran pel·lícula, sí que no dubtem que Spielberg és un gran director, no?
Evidentment.
Però fa una mica de por, eh? No
jo
sé.
Penso que sí, suposo que, bueno, quan
aquest
s'hi ha posat...
Aquest remake, no sé...
Quan s'hi ha posat, devia tenir les garanties de que faria una obra excel·lent, i després, de fet, és que l'Spielberg és un, bueno, està dins la història dels directors de cinema per excel·lència, és dels bons directors de cinema americans.
Anem a una altra estrena.
Vinga.
Silent Night, també dirigida per Camille Griffin, que aquesta pel·li em sembla que sí que la comentes, no?
Sí, aquesta sí que la vull comentar, la vaig veure al Festival de Sitges, i és la pel·lícula que diríem el clàssic de Nadal del 2021, és a dir, és la pel·lícula que si vols veure una pel·lícula de Nadal, s'ha d'anar a veure Silent Night, perquè, bueno, fa una proposta molt interessant, molt interessant, no és una pel·li de por, però sí que és una pel·lícula que planteja...
De suspensi, eh?
Sí, 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 planteja un dilema important. Són una sèrie d'amics que s'han, bueno, que es van conèixer a la universitat, tots tenen les seves famílies, les seves vides, els seus amors i desamors i parelles i desaparelles, i es concentren en la casa d'una d'aquestes famílies perquè ha arribat al final del món. És un final apocalíptic en el que els governs ha fet una recomanació a tota la gent, i de fet aquella nit és l'última que es reuneixen per prendre una decisió perquè el futur s'ha acabat. És una crítica interessantíssima sobre les classes socials i després també sobre el canvi climàtic. Hi ha unes actuacions increïbles de tots els actors i actrius, i hi ha el nen protagonista, l'actor protagonista, que és fill de la directora, que fa un paper increïble. La pel·lícula és apocalíptica, és a dir, està plantejant el final del món, i que hi ha un cert paral·lelisme amb el que passa amb el Covid. És a dir, de fet, és una pel·lícula negacionista, i per tant planteja un dilema interessant i que té un final que no te l'esperes.
Caram.
Molt recomanable.
T'has posat el caramelet a la boca,
i
eh?
I és una pel·lícula de Nadal, perquè a més hi ha tots... De fet, Silent Night, penso que és sí, la cançó del... I per tant surten tots els tòpics de Nadal i totes les celebracions i tal, i a més, això, amors i desamors i històries que hi havia amagades que tornen a sortir, però la pel·lícula agafa un camí que és aquest, el del final, hem del final, i hem de fer el que el govern ens diu. I, és clar, no tothom està d'acord amb això que el govern proposa. Interessant, jo la recomano molt.
Doncs no hi ha més estrenes, eh? Hem de dir.
Doncs,
que aquestes són les estrenes.
Si no hi ha més estrenes, aprofitaria ara també el moment de que aquesta setmana hem conegut que El Buen Patrón està dintre de les 15 candidatures a la millor pel·lícula estrangera, la qual cosa és molt bona notícia.
I fet que t'alegres, evidentment.
Evidentment, m'alegra moltíssim. Ja la vaig comentar en el seu moment, quan vam parlar dels Premis Goya, que és la pel·lícula que té més nominacions en la història dels Goya. I, per tant, la vull tornar a recomanar, perquè la pel·lícula fa 2 mesos que està en cartellera, i aquí a Tarragona, que és molt difícil que s'aguanti una pel·lícula tant de temps, fa 2 mesos que hi és, només hi ha la sessió de les 9, però si teniu temps un d'aquests dies de Nadal i no l'heu vist, aneu a veure una bona pel·lícula de cinema espanyol. De fet, és producció catalana, perquè és del Jaume Roures, de Mediapro, però, bueno, El Buen Patrón és un pel·liculón, una d'aquelles pel·lícules que val la pena veure, perquè planteja un tema que ell, el Fernando León de Aranoa, el director, ja plantejava amb la pel·lícula Los lunes al sol. És un drama social, un drama de treballadors, en aquest cas que estan tots, diríem, al capdavant de l'empresa hi ha el Javier Bardem i té un problema, li han de concedir un premi a la seva excel·lència empresarial i, per tant, surten qüestions imprevistes. I aleshores les ha de resoldre com sigui per poder aconseguir aquest premi i, per tant, els problemes dels seus empleats, que evidentment estan vinculats amb el funcionament de l'empresa, al desequilibri de l'empresa, doncs ell es posa en tot, entra en les vides de cadascú d'ells, les personals i les de la feina, i traspassa línies vermelles que són inimaginables. I la pel·lícula, bueno, et planteja un tema cru, però, a més, la gràcia de tot és que és una comèdia. És una comèdia negra, àcida, molt divertida, perquè el Bardem té un to així d'ironia, de mala llet, però de... et cau simpàtic el tio, tot i que al final sí? cada vegada vas veient què està fent, és a dir, aquest tio que fa, no? Però, evidentment, l'empresa per ell és l'empresa, l'ha de salvar, perquè de l'empresa depèn el seu benestar, i el benestar, entre cometes, diu ell, dels treballadors que té, però, evidentment, els treballadors els té com els té, i la pel·lícula tot això ho planteja d'una forma divertida. De fet, és com si fos la continuació 20 anys després de l'Urnes al Sol, però allò era un drama molt més cru, molt més dur, i ara és un plan, això, irònic, divertit, negre, i el Javier Bardem és que està immens, fa una interpretació...
És que és un actoràs,
Increïble, és un actoràs.
A mi m'encanta.
Javier Bardem és un actoràs i ho ha demostrat, està treballant en moltes de les produccions que es fan arreu del món, Dune és l'última, i està en moltes de les produccions del cinema i de les pel·lícules que han fet història. Com deia, doncs, està entre les 15 candidatures finals als Premis de l'Acadèmia de Hollywood com a millor pel·lícula internacional, i tant de bo arribés a la final perquè la pel·lícula s'ho mereix. Aprofito també per dir que ha entrat també en aquestes candidatures en una altra, en altra línia el Javier Iglesias, no sé si es diu Javier, Alberto Iglesias, perdó, el músic Alberto Iglesias, que és un compositor també de bandes sonores increïble, i ha entrat per la banda sonora de Madres Paral·leles, i després un curtmetratge que no recordo el títol. Hi ha tres produccions que han optat en aquests premis de l'Acadèmia del Cinema de Hollywood.
A veure si hi ha sort.
A veure si hi ha sort, i en parlaríem si fos el cas i quan arribi el moment.
Doncs ho deixem aquí per avui.
Molt bé.
Antonio, que passis molt bones festes.
Igualment.
I gràcies per acompanyar-nos.
I ara, fins a l'any vinent.
Que vagi molt bé.
Vinga.